Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs, aleluia, serà el moment en el qual Lluís Cabal pugui esmorzar. Bon dia.
Molt bon dia.
Hem deixat els torrons aquí sobre,
perquè pateixis més. Perquè se'ns vagi fent més la boca.
Ja hi hagi un patiment. Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, bé, aquí, avui, intrigats a veure de què ens parlaràs, més enllà de... Sabem que volem parlar del Messies de Handel, però per què?
Bé, aviam. Com molts oients hauran endevinat, estem sentint l'aleluia del Messies. El Messies és una de les tradicions nadalenques, no?, que hi ha en la interpretació del Messies, i una mica doncs, amb aquesta excusa avui volia parlar d'aquesta doncs, obra, però també una mica de Handel, no?, i d'uns quants conceptes de la música que hem anat apuntant aquí alguna vegada i poder-los una mica exemplificar. Handel és un dels grans compositors del barroc. Curiosament, va néixer el mateix any, i em sembla que amb una setmana o dues de diferència, de Johann Sebastian Bach, vull dir que són absolutament coetanis, eh? I ell és va ser un compositor que, bé, qui no coneix el Messies, no? De fet, és una mica com sí. Qui no coneix les quatre estacions, no? Tothom coneix Vivaldi per les quatre estacions.
Li sona el nom, però no, potser sí. No sap assumir una...
Sí, però si més no, el nom sona, no? Handel, així com Bach és un compositor molt centrat en la música religiosa, també instrumental, però la seva base musical és aquesta. Handel és és també alemany, el que passa que ell va desenvolupar la seva bona part de la seva carrera a Anglaterra, a Londres concretament, i va ser un compositor molt famós. És també ostenta una mica la característica de ser un dels primers compositors, si no el primer conegut, que s'adapta més als gustos musicals del gran públic. Cosa curiosa a l'època, si tenim en compte que la música encara...
Els Backstreet Boys de l'època?
Sí, bueno, ell no es preocupava només de contentar a qui pagava. Normalment, en aquesta època, com ja sabeu, doncs qui pagava eren la noblesa, normalment, no? O l'església, sinó que ell, coneixedor dels gustos musicals del gran públic, doncs adapta una mica. I el Messies n'és un bon exemple, d'això. Però bé, abans d'arribar aquí, com dèiem, va ser un compositor molt, molt prolífic, molt inquiet, va viatjar molt, fins que es va establir a Londres, va viatjar per Alemanya, que era el seu país, però en aquell moment era el Sacre Imperi...
Romano-germànic,
sí. Això, bé, no sé si... És una cosa molt curiosa, potser molta gent no ho sap, però d'alguna manera Alemanya, com la coneixem ara, és un invent del segle XIX.
Com Itàlia.
Com Itàlia. Tot el que coneixem ara com Alemanya era una col·lecció d'estats independents, però es consideraven els hereus de Roma, de l'imperi romà. Per això és
anaven una mica, potser...
Bueno, ara seria molt llarg aquí, però històricament té la seva justificació, Per això imperi... com ho has dit tu?
No, Sacre Imperi Romano-Germànic.
Romano-Germànic, això mateix, O sigui que d'alguna manera es consideraven aquests hereus. Després va viatjar molt per Itàlia, va estar a punt de quedar-se... a Venècia, definitivament.
I qui no,
Però, sí, no? És un bon lloc.
Home, ara últimament t'has de comprar un caiac per sortir al carrer, però...
Bueno, i ara diu que, a més, em sembla que volen limitar l'entrada, no? I volen... Per internet hauràs de sol·licitar poder entrar a Venècia.
Em sembla fantàstic.
Sí, bueno, sí, esclar, està morint d'èxit, no?
Exacte.
Bueno, bé, doncs, després es va establir a Londres. Mentrestant, ell anava composant, i anava fent moltes coses. Sobretot, ell té una producció extensíssima d'òperes, 43 òperes, que aviat està dit.
43
òperes. Això es diu aviat. I, a més, seguint la tradició de l'òpera italiana, ell és una mica... la seva marxada d'Alemanya i el seu establiment a Londres va fer que l'expansió de l'òpera a Alemanya retardés encara uns quants anys més, fins després a l'època de Gluck i Mozart, no? L'òpera no va tenir aquesta gran expansió que sí que va tenir a Anglaterra i a Itàlia, però que no va tenir a Alemanya. Mira, ara escoltarem, ja veuràs, ell va cultivar tots els camps coneguts i haguts i per haver, va cultivar la sonata, i escoltarem una sonata i explicarem una cosa. Mira, el número 2, sisplau. Bé, recordes un dia que vaig dir sonata per violí i continu, i em vas dir continu, quin és aquest instrument, no? Què és el continu, no? Doncs el continu no
n'hem
és...
parlat,
sí,
jo
sí,
crec,
sí.
Del continu.
Tu m'ho vas preguntar. Dic, el continu no és un instrument, és una línia musical, és una veu.
El que ara serien això que fan el Jake i aquesta gent que posen una cosa que va per sota.
És la base, el sí, continu la base. És la base. I aquí ho sentim molt, perquè això és una sonata per oboè i continu. Si fixes aquí, el continu el fa el fagot. Però sota hi ha el clave, no? El continu és aquest conjunt, aquesta línia que estan fent el fagot i el clave, que més tard es desenvoluparia a un acompanyament més centrat en un sol instrument de teclat, si vols. Però aquí encara tenim això. I després també va desenvolupar també un gènere molt curiós que es diu el concerto grosso, que és la següent. Veus, aquí hi ha un violí que toca sol i un altre que toca sol, i ara s'hi afegeixen tots. El concerto grosso podríem dir que és una miqueta com el precedent del concert per solista i orquestra. En el concerto grosso hi ha normalment dos solistes més el continu que van fent les seves intervencions, i després hi ha el que se li diu el ripieno, que és la paraula italiana que vol dir el farcit, el replè, no?, que són els que s'hi afegeixen i deixen de tocar solistes perquè s'hi afegeixen tots. Ara sol, ara tots, ara sol, ara tots. Això més endavant va desenvolupar, això és un gènere molt propi del barroc, i això després més tard va desenvolupar doncs, en el que seria ja pròpiament el concert per solista instrumental i orquestra. Aquesta també no és perquè sí que s'escrivia així, perquè si bé no és veritat que en el barroc no es fessin matisos, no es toqués més fort o no es toqués més piano, però sí que la manera de fer que sonessin més les obres era afegint-hi més instruments, era una mica a pes, no?
O sigui, seria... anem pel boc gros, no?
Sí, sí, sí. Fixa't, per exemple, que això és molt característic, un orgue, per exemple, un orgue sona més fort o més fluix depenent de la quantitat de registres que facis sonar a la vegada, perquè si tu agafes un registre, per fort que apretis el teclat o per menys fort que toquis, sempre sona igual. I aquesta concepció orgànica de la música, d'afegir registres, és el que porta en els conjunts instrumentals a partir d'afegir més instruments o afegir més gruix d'instruments, no, el que dèiem, no? Toca un violí, el solista, i si afegeix els altres violins, el ripieno, el replè, el farcit, no? I és el que li dona més volum a la música. Ara també ve el cas d'explicar una altra cosa. El piano, l'instrument que nosaltres coneixem com a piano, tu saps per què es diu piano? Perquè piano, piano és la paraula italiana que vol dir fluix.
No ho sé, per què?
Perquè en realitat el nom de l'instrument, el nom original, és pianoforte, que vol dir fluix i fort. I era la gran novetat. Quan va aparèixer
blanco i negro, no?
Bueno, quan va, els claves i els orgues, els instruments de teclat del barroc, només podien tocar més fort o més piano afegint més registres, com dèiem. En canvi, quan va aparèixer el pianoforte, que és un instrument que coneixem com el piano, era un instrument que, depenent de la pulsació que te li donaves al teclat, sonava més fort o més fluix. Per això era un pianofort. Això era una gran novetat, un instrument que tocava fluix i fort, un instrument de teclat, fluix i fort alhora. Això va ser una revolució. Beethoven es va tornar boig, amb el pianofort. Era la, perquè, clar,
s'obria una quantitat de...
S'obria una font expressiva brutal, perquè a partir de la pulsació, de la sensibilitat de l'instrumentista, aquell instrument de teclat podia sonar més fort o més fluix. Per tant, aquesta era una mica la manera d'escriure de l'època. Händel té una obra molt curiosa que es diu Water Music, la música aquàtica, que és el següent, i ara ja us explico el perquè.
A veure si ho podem escoltar.
El següent track, sisplau. Bé, aquesta és una obra també força curiosa. Aquesta va ser escrita per encàrrec del rei... Em sembla que era Jordi I, em sembla.
Si em dius a sí. Josep II, també...
Bueno, però, sí. Perquè havia de fer un viatge pel Tàmesis, no? I havia de fer un recorregut per anar d'un palau a l'altre, i mentre anava pel riu li venia de gust sentir música. Això està bé, perquè si no, clar, Händel no hauria tingut feina. Llavors, que el rei volgués escoltar música, doncs en el fons ha sigut un bé per la història de la música, no?
Sí.
Llavors, doncs això, Händel va escriure aquesta suite. Recorda que una suite és un recull de danses encadenades una darrere l'altra, i que donen aquesta forma orgànica a l'obra. I bé, mentre anava el rei amb la seva barcassa passejant pel riu, a darrere anava la barca amb els músics, i anaven tocant. La versió que estem sentint ara és una versió posterior que va fer Händel, perquè, clar, com que això havia de sonar fort, la versió original era només per instruments de vent. Hi havia com 25 trompetes, com 30 oboès, vull dir, una animalada d'orquestració, però, clar, no hi havia amplificació i tot havia de ser amplificat natural, no? Més tard, Händel la va reorquestrar i va posar corda, perquè d'alguna manera s'havia quedat amb les ganes de poder-hi posar això. Diuen que Händel, que era un home que era un home bastant afable, però de vegades tenia una mica de mal geni, diu que...
Això passa.
Tenia amenaçats els músics de que el que desafinés acabaria l'aigua, i sembla ser que n'hi van haver un parell que van acabar l'aigua, devien desafinar bastant. Mm. Però, bueno, doncs... Aquesta música ens ha quedat amb aquesta...
Al final hi ha més anècdotes de les que pensem.
Moltes,
n'hi ha
moltes.
Coses.
I mira, hi ha una altra obra també molt, molt curiosa. Ara saltarem al següent track, que és la música pels focs artificials. Bé, aquesta obra també té una història curiosa, no? Aquesta obra és bastant posterior, aquesta és del 1749, em sembla. Aquí Händel també va rebre un encàrrec del rei per amenitzar uns focs artificials.
Però...
De veritat, uns
sí,
focs
però,
artificials.
Sí, però, a veure, clar, si sonen focs artificials mentre sonen... És estrany, no? Sí.
El primer piro musical de la història que es coneix. També l'orquestració original també era per un gran nombre d'instruments de metall i de vent. No hi havia corda originalment en aquesta obra, perquè, clar, havien de sonar durant els focs artificials, eh? I aquí l'anècdota és que s'havia construït un palau d'esbarjo, no? I era des d'on es tiraven aquests focs, que va començar amb una salva de canonades.
Això està bé.
Sí, per avisar, no? Els timbres de l'època eren canonades.
S'havia de vigilar a veure on disparaven, no? Perquè...
Bueno, suposo que no hi havia posat bala.
Però...
I amb això va passar que els focs van ser un fracàs. Un fracàs perquè va haver un accident, es van encendre alguns fora d'hora... Total, que al final el palau aquest es va incendiar i tot, i va haver-hi més foc del previst, no? Doncs sembla ser que el rei va estar molt agraït a Händel, perquè ell va continuar, no estava en el palau, evidentment, i va continuar tocant, i això va salvar una mica la festa, no? Va fer que no hi hagués un pànic general, perquè la gent doncs va seguir escoltant la música i el foc va anar cremant i mira, quan es va acabar el foc doncs es va acabar la festa, no? I d'alguna manera doncs va ser un piromusical accidentat, però alhora la música va salvar, la situació,
que els piromusicals no acabin cremant cases, això és, sol ajudar molt.
Bé, com dèiem, Händel va escriure moltes òperes, però també va escriure molts oratoris, i sens dubte el seu oratori més famós és el Masies, que ara sentirem, és el número 7, sisplau, és l'obertura. Bé, ara els oients no ho veuen, però jo t'he portat la partitura del Masies, la veus aquí, és un bon totxo.
No, i déu-n'hi-do, eh?
És l'edició de butxaca,
però... És una edició de fa uns dies, també, no?
Això me la vaig regalar jo a mi mateix.
Mira, posa 1.100 pessetes, pot ser?
Sí, 1.100 pessetes, sí.
1.100 pessetes.
Això me la vaig regalar jo mateix per Nadal, el Nadal que jo tenia 17 anys, me la vaig regalar.
Ah, mira, Lluís Cabal, sí.
Veus aquí,
escolta, quina era la més estranya feies aquí?
No, perquè era jove.
Ah, era jove i creatiu, oi?
Era creatiu. Ara, t'he portat la partitura, sobretot per dir-te que tot aquest totxo, veus?
Sí.
A veure, són 200 i escaig pàgines. Händel ho va escriure en 3 setmanes. No hi va emplear ni 3 mesos ni 3 anys, ni 3 setmanes.
Són dues, hem mirat abans de 220 i unes quantes pàgines.
Sí. I són, el Masies, són 2 hores de música, si no m'equivoco.
2 hores de música en 3 setmanes.
No hi havia ordinadors,
no hi havia, ja ho has dit alguna vegada, no hi havia
distraccions. Sobretot no hi havia Facebooks i els Twitters i tot això que distreu tant.
I no podies veure la Champions entre setmana i aquestes coses, clar.
No hi havia distraccions i realment... els compositors quan s'hi posaven, no? I evidentment, ja dic, Händel va escriure 30, ja t'he dit, 40 i tantes òperes, no? I 33 oratoris, no? Dels quals el Masies és el més famós, però no és el més llarg, en té uns quants de molt més nodrits, això en 3 setmanes ho va tenir enllestit. S'ha de dir també que originalment, tot i que el Masies és una tradició nadalenca, en realitat el Masies és un oratori de Pasqua, perquè parla de la vida del Masies, no? No només del naixement. La primera part és el naixement, és la més nadalenca, poder, però les altres dues parts parlen d'altres etapes de la vida de Jesús, no? I originalment, com et deia, això era un oratori de Pasqua. El que passa que nosaltres l'hem últimament, doncs, bueno, de fa uns quants anys, ha passat a ser una de les tradicions...
Sí, home, és nadalenca. És temporada alta de Masies.
És temporada alta de Masies, sí. Sentirem ara el número 9, que és un dels números que a mi m'agrada més. Aquí és quan el cor, diuen, entre nosaltres, un nen nascut, no? Un nen és vingut.
En alemany.
En anglès.
En anglès.
Sí, el Masies està en anglès. Tot i que Händel era alemany, la seva gran producció va ser a Anglaterra, la majoria de les seves òperes són en italià i la majoria dels seus oratoris són o en anglès o en llatí.
Llatí ja ho veig més
complicat. Aquí ja costa una mica més. Bueno, a l'època el dominàvem més que nosaltres ara, eh?
Escolta'm, i més enllà de perquè és molt nadalenc, perquè ens parles del Masies
de
Händel?
Sí, bueno, com t'he dit abans, bé, aquest dijous, uns quants músics de la Simfònica del Vallès, tall particular, ens hem organitzat, i juntament amb també, de cada any es fa un Masies participatiu a Barcelona, al Palau, i també en convinència amb cantaires del Masies, també que a nivell particular s'han organitzat amb nosaltres. Doncs aquest dijous al matí, dia 19, ens anem a fer una selecció del Masies, no tot perquè evidentment és molt llarg, una selecció del Masies al centre penitenciari de Lledoners. Però no fora, a dintre. Anem a dintre.
Ah, us deixen...
Sí. Nosaltres de la Simfònica del Vallès tenim un programa d'aquella fa uns quants anys que dura, de col·laboració amb centres penitenciaris, i bé, i aquest doncs i anem a tocar, anem a fer bastants concerts a l'interior. De fet, avui volia portar una companya, que és la Canòlic Prats, que a més ella fa classes de violí al centre de Lledoners i al centre de joves, i de fa molts anys, i és la que porta aquest projecte, però no puc venir. Des d'aquí li enviem una abraçada i ja la portarem un dia que ens expliqui tot això. I això, i aquest dijous, doncs, anem a fer aquest concert, que evidentment és un concert per tots els interns del centre penitenciari. He de dir que tocar en un centre penitenciari és una experiència que realment que jo la recomano a tots els músics, perquè no es pot explicar, és quelcom que s'ha de viure, no?
Sí,
perquè
sí.
En un centre penitenciari hi ha moltes realitats diferents, no? Moltes sensibilitats diferents, però ja saps que jo no hi crec, sinó que sóc militant del poder de la música més enllà de la música, del poder terapèutic de la música, i t'he de dir que és dels públics més agraïts que hi ha, el públic d'un centre penitenciari. Una de les primeres vegades que vam anar, a la presó de dones de Batràs, a mi encara se'm fa un nus a la gola quan ho recordo, devien haver-hi gairebé 200 internes al públic, i va ser començar a tocar i començar a plorar totes. Es van posar a plorar, a bramar. I a l'acabar, me'n recordo, va venir una noia i em va dir: és que nunca havia visto una cosa tan bonita tan de cerca. Fa pensar,
I tant.
Sí, sí, sí. I res, doncs aquest dijous anem a Lledoners a fer aquesta selecció de masies i una selecció de Nadales com a concert de Nadal al centre penitenciari. I res, doncs ja us explicarem com ha anat.
I tant, després de Nadal, el dia 13 de gener, vens i ens expliques
què
tal.
Aquí, en aquest concert, jo deixa'm que ho digui perquè em fa molta il·lusió, doncs jo no hi vaig a tocar, sinó que jo sóc el director musical del muntatge d'aquesta selecció, i res, doncs em fa molta il·lusió doncs, poder anar a dirigir aquest concert en aquest centre.
Esperem que vagi tot molt bé, bones festes.
Amb això ens despedirem, ja, oi? Perquè com sempre el temps
se'ns menja. Ja.
Bé, doncs, aprofitant doncs, això per desitjar molt bon Nadal a tothom i molt bones festes, m'agradaria acabar doncs, avui amb l'últim track, que és el número 13, que és una Nadala, però és tocada pel mestre Pau Casals, el cant dels ocells, en un enregistrament fet a la Casa Blanca el 13 de novembre del 1961 davant del president Kennedy.
Doncs amb això acabem. Moltes gràcies.
Molt bon Nadal a tothom.